Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
No parlem gaire en aquests espais diaris de les noves tecnologies perquè d'antuvi sembla que estiguin renyides amb la naturalesa que comporta l'aigua. Però això no és veritat, que estiguin renyides, vull dir, de cap manera, ni amb les noves tecnologies ni tampoc amb l'entreteniment.
El coneixement de l'aigua.
I és que avui us vull parlar d'un canal de ciència i entreteniment, Bruce Pup es diu, especialitzat en penjar al canal YouTube vídeos amb experiments sorprenents. Doncs bé, ha aconseguit captar l'atenció de milions de persones de tot el món amb una de les seves darreres propostes, el vídeo 10 Amazing Science Tricks Using Liquid, és a dir, 10 trucs increïbles de la ciència amb líquids, que acumula, atenció, més de 54 milions de visualitzacions, i tot gràcies a 10 trucs espectaculars que tenen l'aigua de denominador comú. I podeu descobrir des de la manera de fer una bola que baixa pendents a càmera lenta, fins a lupes casolanes per encendre foc, passant per bosses plenes d'aigua foradades per llapis sense que se'n vessi cap gota, il·lusions òptiques de tota mena i colors i masses líquides que ballen al ritme de la música. Us ho recomano molt especialment. Recordeu, en anglès, 10 Amazing Science Tricks Using Liquid. Espero que el meu anglès macarrònic us faciliti la comprensió i l'accés a aquest vídeo. No us el perdeu, que realment paga la pena.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Necessites algun producte de Salut Natural per Tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Els dijous a les 11 de la nit, Església d'Urgell. Totes les novetats de la diòcesi i les accions de les delegacions. Notícies, agenda, actualitat i molt més. Església d'Urgell, cada dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'Àgora, de dilluns a divendres a 17:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, fem família. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Què tal? Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició del Fem Família, un programa realitzat gràcies a la Fundació Joaquim Molins Figueres, amb Toni Huguet al control tècnic i amb qui us parla, Joan Trias. Doncs vinga, avui parlarem de la importància de la salut mental durant aquests mesos, durant aquest any de pandèmia. Cal tenir molta cura de la salut mental encara, però tenim els recursos suficients. En parlarem amb Marta Poll, ella és directora de la Federació Salut Mental de Catalunya. I atenció, perquè aquest proper diumenge celebrem Diumenge de Rams. Però com es fa una palma? A que no ho sabeu? Jo tampoc ho sé. És per això que parlarem amb Palmes Via Plana, precisament amb Joan Baquer, que és mestre artesà de Palmes Via Plana, que, per cert, participen també en una jornada solidària, amb uns dies solidaris, i és que volen enviar moltes palmes a avis i àvies que estan sols. Com fer-ho? Escolta'ns i ho sabràs, aquí, Fem Família.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
Mirin, durant les diferents onades de la pandèmia s'ha anat parlant molt de salut mental, com hi ha afectat el confinament, les restriccions, la pandèmia en si mateixa, vaja. Arran de tot plegat, nosaltres que ens volíem preguntar un dia com avui de què parlem quan parlem de salut mental, si segueix estigmatitzada o no en el 2021. Gaudeix de tots els suports públics que necessita? Ho comentem tot plegat a aquesta hora en aquest programa amb Marta Poll. Ella és directora de la Federació de Salut Mental de Catalunya. Marta Poll, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-nos a parlar justament de tot això que acabes de comentar.
Deixa'm, doncs, preguntar-te primer de tot i perquè tots en siguem conscients, eh? De què parlem quan parlem de salut mental?
Quan parlem de salut mental, parlem de tot un seguit, no?, de problemàtiques que tenen a veure amb situacions de malestar emocional. Tu has dit, no?, ara, derivades de la pandèmia, doncs, hem vist un increment enorme, que poden provocar en les persones situacions que acabin en un diagnòstic o una problemàtica de salut mental que requereixi un suport i una atenció més a llarg termini, o amb situacions més lleus que, si som capaços d'atendre de forma ràpida i immediata, segurament podrem donar suport a aquestes persones perquè recuperin, no, el seu projecte de vida. No? Si parlem d'una diversitat molt àmplia de problemàtiques, no? Des de la depressió, des de l'ansietat, fins a problemàtiques més greus, no? Com pot ser els trastorns psicòtics.
Ho preguntava precisament per això, perquè sovint els que no en patim de moment, tot i que amb un alt percentatge és possible que ens apareixi al llarg de la vida algun problema de salut mental, sovint associem els problemes de salut mental a problemes i patologies greus, però no té per què ser així, no? Ara ens deia, per exemple, l'angoixa és un problema de salut mental.
I tant, sí, de fet ja s'ha vist molt clar en aquest context de pandèmia que hi ha hagut un augment molt gran de les problemàtiques relacionades amb l'ansietat, l'angoixa, la depressió, no? Són qüestions molt més quotidianes i molt més comuns del que segurament ens imaginem com a ciutadans, no? I que tenen un impacte molt rellevant en la persona, en el seu entorn i en el seu dia a dia, no?
Segueix molt estigmatitzada la salut mental el 2021?
Sí, nosaltres creiem que encara sí. Hem avançat, eh? Jo crec que cada cop la gent possiblement té més informació sobre alguns aspectes de la salut mental, però sí que encara creiem que hi ha un gran desconeixement, una manca d'informació. Tu mateix ho comentaves, no? Quan apareix la paraula salut mental, moltes vegades la gent no sap què ubicar-hi aquí dintre, què hi ha aquí dintre, no? O no, no, a vegades, moltes vegades, fins i tot això, una depressió, una ansietat, no la col·loquem aquí dintre. I caldria parlar-ne més, fer més pedagogia, treballar-ho des de les etapes més inicials, no? Entendre que les situacions de malestar emocional formen part del nostre dia i hem de ser capaços i hem de tenir eines per donar-hi resposta, no? Des de l'escola, en els àmbits educatius, en els entorns laborals, caldria d'alguna manera normalitzar molt més, parlar-ne molt més en tots aquests entorns. No?
Abans ens explicaves, Marta, que s'ha incrementat els casos durant la pandèmia de Covid, eh?
Sí, s'han incrementat. Tenim ja algunes dades, no? Dades més a nivell estatal, no? Que parlen de que hi ha hagut un increment d'un terç, hi ha un terç més de persones, no?, segons les dades del Centre d'Investigació Sociològiques, no?, que sobretot molt relacionades amb aquests elements que et deia, no?, ansietat i depressió. I també tenim dades aquí a Catalunya, eh?, les dades que tenim són de l'Agència de Salut Pública, són més anteriors al moment en el que estem ara, però ja també es parla de que hi ha hagut un increment important de tot el que és sintomatologia ansiosa o depressiva, no? Aquestes dades ja les tenim. També tenim dades de l'impacte que hi ha hagut en persones que tenien diagnòstics previs ja de salut mental, que tota aquesta situació també ha generat un deteriorament en el seu procés de recuperació. Sí. Ja comencem a tenir com molta evidència, no?, de que això és un problema i que l'hem d'afrontar.
Com han viscut les persones que pateixen alguna malaltia de salut mental, aquesta crisi pandèmica, diguem-ho així?
Les persones que ja tenien una problemàtica prèvia de salut mental, bueno, s'han hagut d'adaptar com tothom. Què ens ha passat? Què els hi ha passat, no? Que els recursos formals han estat molt més limitats, els recursos de suport que tenien, evidentment hi ha hagut un període en el que no hi ha hagut accés a aquests recursos. Les situacions d'aïllament que hem patit tots, doncs ells també, segurament algunes persones les han viscut d'una forma diferent, i moltes persones que estaven treballant, no, en alguns espais per poder recuperar-se, tot això ho han perdut, no? I sí que veiem realment, doncs, que hi ha hagut un retrocés en algunes d'aquestes persones, i algunes d'elles també han anat generant com una certa por a tornar a recuperar una mica, fins i tot, totes les passes que havíem fet, no?, per tornar a participar en la societat igual que tots nosaltres, no? Vull dir, per tant, és un tema rellevant. Mm. És un tema rellevant la gent que ja patia problemes de salut mental i tota la població nova que, com et deia, doncs, està començant a tenir, bueno, situacions que poden acabar amb problemes de salut mental més greus si no som capaços d'atendre'ls a temps, no?
Entenc que un dels factors que hi ha perjudicat més, Marta, és l'aïllament, són aquests confinaments.
Sí, l'aïllament, la dificultat d'accés als recursos, no?, que tot i que els centres de salut mental i tots els centres d'atenció s'han organitzat per donar atenció telefònica, no és el mateix, no? Tota la part de rehabilitació no es pot fer a través del telèfon. Són altres elements els que són importants. Una cosa que sí que s'ha pogut activar i que val la pena reforçar-ho també és tots els espais de suport mutu. Un dels temes que hem treballat molt des de la Federació és generar, a través dels grups de suport mutu, encara que sigui de forma telemàtica, telefònica, a través de WhatsApp, xarxes de suport informal, que això ha ajudat a moltes persones a seguir connectades, a tenir persones amb les que recolzar-se, no? I és un element molt important en el que hem après molt en aquesta pandèmia i en el que necessitaríem molt més suport per part de l'administració per poder seguir encetant i tirant endavant iniciatives com aquesta, no?
Hi ha prou recursos, Marta, a la sanitat pública del país per fer-hi front o no?
No. Això fa temps que ho diem nosaltres i es diu també a nivell, doncs, de les organitzacions més estatals. Tenim un model de salut mental molt fràgil, que ja era fràgil abans de la pandèmia, on no s'han invertit tots recursos. Quan parlem de salut mental no només parlem del suport sanitari, sinó que les persones amb trastorn mental necessiten suport també des d'un àmbit més de participació, inclusió social, inserció laboral. Hi ha tota una sèrie d'aspectes que en aquests moments tenim molt dèficit de recursos, molt poc suport, hi ha molta inequitat territorial. Si abans no érem capaços d'atendre les persones, ara, amb aquest increment de problemàtica i de demanda, segur que no ho podrem fer si realment no es fa una aposta seriosa.
Esclar, si no es fa una aposta seriosa des de la política, passa el que passa, però si a més passen coses com les que passaven al Congrés dels Diputats aquesta setmana, la cosa entenc que s'agreuja. Què en pensa quan passen coses com les que hem vist al Congrés dels Diputats? Recordem que Íñigo Errejón plantejava un tema de problemes de salut mental al Congrés dels Diputats i un diputat del PP, com Carmelo Romero, li etzibava això.
Hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo, lo estás pasando fatal, no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar...
Muchas gracias, señor Errejón. Señorías, por favor.
Suposo que ho hem pogut escoltar el diputat Carmelo Romero, que li etzibava aquest vete al médico enmig de les protestes de gairebé tota la bancada, que acabava aplaudint a Íñigo Errejón pel seu discurs sobre la salut mental.
què en pensem? Bueno, una mica, just ho acabaves de dir tu abans, no? El Íñigo Errejón el que diu és justament, ei, alerta, tenim un problema greu, s'ha d'atendre la salut mental, no l'estem atenent bé, fa molt de temps que és una assignatura pendent, bueno, i la resposta és molt mala, bueno, el comentari és totalment mal afortunat per part d'aquesta persona i molt irrespectuós, això és el que pensem nosaltres. Ens agradaria justament que en espais com aquest realment es fes un debat profund, seriós, sobre la salut mental i es posicionin els mitjans adequats per atendre bé a la ciutadania. Estem parlant d'atendre persones que pateixen i realment el que pensem és que una de les coses bones que ha passat és que se n'està parlant, és que s'ha posat un altre cop la salut mental en agenda política, és que esperem que això vagi a més i que realment hi hagi propostes serioses i a llarg, i que ens permetin, no?, plantejar una estratègia a llarg termini. Per tant, comentari desafortunat, contents que es parli de salut mental i que en comencem a parlar de forma seriosa, i ens agradaria que en el Congrés de Diputats, en el Parlament, en els diferents espais on es legislen les polítiques públiques, quan es parli de salut mental sigui per fer propostes concretes i debats seriosos i no per, d'alguna manera, comentaris que no ajuden a les persones.
Ara ens deia, s'ha tornat a posar tot plegat a l'agenda política. No sé si heu tingut des de la Federació de Salut Mental de Catalunya alguna reunió amb certes institucions.
Clar, això ha passat en un context estatal. Ens consta, no?, que la nostra, la Confederació, sí que està tenint converses amb el govern. Nosaltres aquí tenim una interlocució permanent, amb el Departament de Salut en aquest cas i amb el Departament d'Afers Socials, i estem treballant perquè en aquesta nova legislatura ens agradaria molt que el Parlament apostés per poder generar algun espai de treball, alguna comissió específica que aposti per reflexionar i per treballar en pro de la salut mental. Per tant, emplacem, no, aquesta nova legislatura que tenim ara per davant a que realment això sigui un dels pilars, no, i una de les apostes serioses que faci aquest govern.
Directora de la Federació de Salut Mental de Catalunya, Marta Poll, moltíssimes gràcies per participar aquest matí en aquest programa. Que vagi molt bé, molta força i salut.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos un espai on poder justament parlar de salut mental. Merci.
I arribarem a 3:15 del matí. Atenció, perquè aquest dilluns volíem parlar de les palmes, que molts utilitzarem el proper diumenge de Rams, però, a més, de la iniciativa solidària que practiquen enguany des de Palmes Via Plana. En parlem de tot plegat amb el mestre artesà Joan Baquer, de com es fa una palma, de com obtenir-la, però sobretot d'aquesta iniciativa tan maca en col·laboració amb amics de la gent gran, Cap Avi Sense Palma. Joan Baquer, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, com estem?
Deixa'm fer-te aquesta pregunta a l'inici de tot. Com que parlem de fer palmes, i és una pràctica absolutament artesanal, deixa'm preguntar-te si això és un ofici, és una vocació, és una feina...
A veure, això és una tradició que ve... Jo sóc la quarta generació que ho fem. Per tant, la meva família fa que es dedica això, doncs, del meu rebesavi. Evidentment és un ofici artesà, i tal com deies, les palmes evidentment es fan una per una. Per tant, doncs, les tres coses que deies, un ofici, una tradició, una dedicació i una generació per fer això.
Deia, el meu rebesavi ja feia palmes. Per tant, quants anys porteu fent palmes?
Bé, la família va instal·lar-se a la Travessera de Gràcia al final del segle XIX a una cistelleria que estava davant del mercat de la Baseria Central.
Sí.
Avui en dia aquesta cistelleria no existeix, perquè en aquells contractes antics de lloguer de tres generacions i quan el meu pare va morir, doncs ens van fer fora.
Un clàssic. Un clàssic.
Així, doncs, bueno, imagina't els dies que fa que fem palmes. Jo tinc 54 anys i des de petit, però, bueno, estic parlant del meu rebesavi, vull dir que... 100 anys.
Quantes n'arribeu a fer per una Setmana Santa?
Doncs depèn de l'any, perquè últimament el context, doncs, és absolutament inusual, però nosaltres hem arribat a fer més de 100.000 palmes, eh? Ara, doncs, no estem en aquestes xifres, però sí, hem arribat a fer moltíssimes palmes.
Esclar, jo entenc que...
Treballem tot l'any per un dia, eh?
Exacte, això t'anava a dir, perquè jo entenc que moltíssima gent es pregunti i després què fa aquesta gent fora de Setmana Santa, no?
Bueno, per fer aquest volum de palmes, doncs no, evidentment no estem una setmana fent això, estem això treballant durant tot l'any, eh? Mm. Perquè, clar, això, ja, com insisteixo, és un tema artesanal que fem una per una, i per tant, doncs bueno, ens hem de planificar la feina, perquè clar, són moltes palmes les que fem. Mm. Llavors, doncs, bueno, hi ha una època de l'any que és l'estiu, que fa molta calor, que és el principal enemic que tenim, no?, la calor, i doncs, bueno, l'estiu hem de fer una aturada, però aquí també doncs, ens dediquem doncs, a fer altres tasques, no? Altres tasques com, per exemple, tot el tema de palmes de colors, tot el tema doncs, del disseny de la campanya, o sigui, feina tenim tot l'any, sí, la veritat és aquesta.
Andrés, fem palmes de tot tipus, perquè una d'innovar i els nanos cada vegada demanen més coses, fer un fotimer de coses diferents, des de la palma típica, aquella molt, molt alta, el palmó de mà, diguem-ne, a fins i tot un palmó de solapa, he vist al vostre web, eh?
Sí, sí, sí. Clar, a veure, ens intentem adaptar a totes les necessitats que són diferents, no? Mm-hmm. Nosaltres tenim diferents tipus de client, des d'algú doncs, que vol regalar... La tradició catalana és molt clara, és a dir, la reina regala la palma al seu fillol o a la seva fillola, no? Mm-hmm. Aquest és un tipus de client que tenim. Però després també hi ha doncs, gent que s'ho compra per ell, gent gran doncs, que ho compra per portar amb el llaurer... gent que ho compra per regalar, gent que ho compra pel fet de l'artesania... Mm-hmm. En fi, doncs hi ha diferents tipus de clients, no? Per exemple, doncs, hem estat averiguant, investigant... la tradició està documentada al costumari Amades i explica en 50 pàgines que en parlen d'aquesta tradició.
Mm-hmm.
I aquí doncs, és una cosa que no és d'ara, vull dir, que és una cosa que ja fa molt de temps doncs, que celebra i es practica, no? Mm-hmm.
Parlem de tradició, parlem en aquest cas d'ofici tradicional. No sé si en algun sentit alguns dels oficis més tradicionals s'estan perdent. És el cas de fer palmes o no?
Sí, la veritat és que sí, s'està perdent. Perquè jo sempre dic doncs, que la meva àvia, el meu pare, no es va perdre gaire ofici, és a dir, de les coses que sabíem fer, de la meva àvia i de la família de la meva àvia, perquè els viaplana venen d'aquí, de la família de la meva àvia i del seu pare. I eren 8 germans, que tots eren cistellers, i llavors a l'època del diumenge de Rams, doncs, en lloc de fer cistells i coves, i perquè això estava davant del mercat de la travessera, com ja he dit, i per tant, doncs, feien coses per la utilització, per l'ús, no? Pues, coves, paneres, per la plaça, pels peixeters, pels carnissers, però tot això quedava en desús, i llavors, a l'època concreta aquesta, a l'època de les Palmes, doncs, al mes de gener, doncs, compaginava les dues coses, no? Però des de la meva àvia, el meu pare no es va perdre l'ofici. Ara, del meu pare cap a nosaltres, s'han perdut una part de l'ofici. Per què? Perquè no és que no ho sapiguem fer, simplement perquè la gent no ho demanda. I com que la gent no ho demanda, doncs l'artesania és una qüestió de repetició. Tu saps fer una tècnica, fas un model, però l'has de repetir. Llavors és quan agafes ofici. Si no hi ha repetició, no hi ha ofici. Pots saber la tècnica, però no tens ofici. Bé, doncs això és el que passa. I llavors, clar, de la meva generació cap a baix, doncs no et dic res. Vull dir, estem segurs que nosaltres som els més joves del sector en diferència, perquè doncs, això ho sap fer encara molta gent gran, però gent jove això quasi no s'ha fet ningú ja.
De fet, si no m'equivoco, tenim una escola taller-escola Palmes Viaplana, eh?
Sí. Sí, perquè és un factor important per nosaltres. En aquestes èpoques de l'any que et deia, doncs, que no tenim tanta feina, doncs intentar d'alguna manera transmetre l'ofici. Uh-huh. I llavors, doncs, bueno, bé, a l'estiu doncs, és quan tenim a l'estiu, a finals de primavera, a l'estiu, doncs, i al principi de tardor és quan tenim temps, no? Nosaltres ara estem ubicats al Priorat, és un lloc on la tardor és un lloc molt agradable i programem coses per la tardor normalment. Uh-huh. Abans de que vingui la campanya de Nadal per ensenyar, per fer, en escoles, en gent gran, en fi, doncs anem intentant fer el que anem podent, eh? Perquè té demanda, el que passa és que és una demanda molt puntual centrada en aquesta època que estem ara. Clar, jo en aquesta època que estem ara no m'hi puc dedicar a això. Llavors intentem anar amb temps i programar coses perquè aquesta època tenim una mica un forat de temps, eh?
Avui estem parlant amb el mestre artesà Joan Baquer de Palmes Viaplana. Ara que s'acosta doncs, la Setmana Santa, sobretot el diumenge de Rams, el diumenge de palmes i palmons que tots veiem pels carrers, però és que, a més, enguany, Joan, heu posat en marxa una iniciativa solidària amb col·laboració amb Amics de la Gent Gran, eh? Cap avi sense palma.
Exacte. Cap avi sense palma és una campanya solidària que està motivada pel contacte de la Covid i l'afectació que això ha tingut a la gent gran. Val? Perquè regalar una palma a un avi fa que somrigui, fa que aquell dia sigui diferent, fa que retorni els records familiars. És una petita acció que activa els sentits, no? És el positivisme. Llavors, d'on ha sortit això? No? Això va sortir darrere d'una persona que l'any passat ens va comprar a través de la botiga online, perquè això no ho he dit per nosaltres, doncs, l'any passat, doncs, amb el motiu de la pandèmia, doncs que ens vam trobar és que després de treballar tot un any sencer per fer les palmes tot diumenge de Rams, resulta doncs, que amb el tema del Covid ens confinen, ens tanquen totes les botigues i no podem vendre res, doncs el que vam fer és doncs, tirar endavant el tema de la botiga online que ja feia temps que el tiràvem endavant. I a través d'aquesta botiga online ens va entrar una comanda d'una persona gran que ens deia, d'una persona que ens deia que volia fer una comanda bastant, bastant maca, bastantes palmes, però que no les volia per ell, que les volia que les vinguéssim a la gent gran del poble. Ens sembla una proposta tan generosa i admirable que ens hi van voler sumar. Llavors això ho vam portar a l'Hospital Sociosanitari de Móra, que allà està el meu tio, per cert, i llavors per això aquesta relació. I, bueno, vam veure que una experiència molt xula i que és una cosa que podíem repetir. I llavors aquest any hem decidit que amb les ventes de la botiga online, tothom que faci una compra, a l'1% d'aquestes ventes es dedicarà, jo, com heu dit, a través de la Amics de la Gent Gran, doncs, a fer aquesta donació de palmes doncs, perquè pugui arribar doncs, a les residències i als acompanyaments de gent gran. No? Per tant, tothom que compra una palma a través de la botiga sap doncs, que l'1% d'aquest import doncs, l'ha destinat a aquesta causa solidària. No? I ens va semblar que aquest gest, que aquest petit granet d'arena, doncs bueno, era molt significatiu, perquè la gent gran potser no se'n recorda el que va passar ahir, però el que va passar fa 20 anys sí que se'n recorda. I aquest anclatge, no?, és un tema molt important. Si entreu al web i mireu el vídeo que vam fer, veureu que quan se li dona una palma a una persona gran, el primer que passa és que té la mascareta, però els ulls sí que se li van i pam, se li encenen els ulls, no? I fa com un anclatge, no? I bé, ens va semblar una cosa tan xula que vam dir, bueno, però això ens interessa doncs, potenciar-ho, no?
Aquesta iniciativa dels d'Amics de la Gent Gran amb palmes via plana, cap al vi sense palma, de veritat, entreviu, perquè val molt la pena, no només les palmes que hi fan, sinó ajudar que la gent gran en una època tan difícil se senti feliç, a palmesviaplana.com. Joan, abans ens explicaves, havien començat a Travessera de Gràcia, però ara on us trobem?
Estem al Priorat, ara. Fa 30 anys que estem al Priorat, el taller el vam construir l'any 98... Jo crec que és l'única instal·lació de Catalunya, per dir-ho així, que està pensada i feta reproduint un taller fet a mira i pensat per això, perquè el taller de Gràcia era un de una cistelleria al darrere de la botiga i d'una cistelleria que es anava construint, etcètera, però el taller que ara tenim al Priorat es va construir pensant en com havia de ser una infraestructura petita, però per poder dedicar-se a això, no? És un cas bastant atípic. I, per cert, aprofito per recordar que també fem visites, eh? Fem visites, fem tallers i estem, doncs, bueno, abocats doncs, en aquesta tradició, en aquest ofici des de tot el vessant, no només en vendre palmes, sinó també en difondre la tradició. Per exemple, hem participat en un projecte de cooperació de l'Euroregió, que és França, la zona de Roquefort, d'Illes Balears, el de Sant Jordi Mallorca i el Priorat, en aquest cas, pel tema de tradició oral dels oficis artesans. I, bueno, doncs, hi ha una exposició Falset, que també convidem al Castell de Falset, que convidem també que la gent la pugui visitar. Allí tenim una palma espectacular que vam fer fa 20 anys ja quasi, que és les palmes que es feien abans. És a dir, encàrrecs expressament de palmes que porten moltíssimes hores de feina i que només els encàrrecs doncs ho podem fer per encàrrec. No? I bueno, aquesta palma és espectacular perquè té 4 pisos amb tota mena de filigranes, detalls i coses que, ja, com us deia abans, avui en dia ja no es fan, però pensàvem que valia la pena documentar-la i com a mínim tenir-ne una perquè es pugui veure.
Escolteu, si voleu informar-vos, sobretot plegats, si no us voleu quedar sense palma aquest proper diumenge de Rams i, a més, voleu ajudar amb una causa solidària, palmesviaplana.com. Així de fàcil, palmesviaplana.com. Joan Baquer, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Una abraçada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada molt gran.
A Ràdio Estel, fem família.
Vinga, doncs, fins aquí el Fem Família d'avui. Us esperem la propera setmana, el proper dimecres, a 6:15 de la tarda, a aquesta mateixa emissora, a Ràdio Estel. Salutacions del control tècnic Antoni Huguet, de la Fundació Joaquim Molins Figueres i de qui us ha parlat, Joan Trias. Que passeu molt bona setmana i, sobretot, feu família.
Fem Família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.